Penedès en xarxa. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Volava tranquil·la la mare. Cera verda i espessa la vall. Cera gran i dolça la muntanya. Cera un dia que durarà anys. Gent de mar, de valls i de muntanyes. Tindran mar i prats i rius i boscos. Tindran tot i es parlarà de vida. Els carrers seran rius plens de gent. Floriran flors i cants i alegria. Floriran crits i cors i paraules.
El Teatre Cal Bolet i l'Auditori de Vilafranca han aturat la seva programació a causa de les mesures de la Generalitat, aquestes noves mesures que entraven en vigor divendres passat per fer front a la Covid-19, que prohibeixen tota l'activitat cultural. Per explicar com entomen aquesta aturada, aquesta parada, ens acompanyen les tècniques del Servei de Cultura responsables d'aquesta programació. La Carla Sant Martín, bon dia.
Bon dia, Sílvia, bon dia a tothom.
I l'Anabel Rodríguez, benvinguda.
Bon dia.
Aquesta és la segona vegada que us trobeu en aquesta situació, amb l'experiència del març. Aquella vegada el cop va ser duríssim. Ara millor?
No.
No, rotunda,
és no. És com un déjà vu, no?
Sí.
Sembla que estiguem al març una altra vegada.
Sí, és com la marmota, sí, no? I ahir sí, tornem sí. a ser.
És aquesta sí. sensació, sí, sí.
Sí, sí, sí. No sé si podem afegir gaire més. És que amb la diferència que la primera va ser una sorpresa que ens va permetre dir vinga, reorganitzem perquè això durarà, ens han dit que durarà tant de temps. Ara sabem que no sabem quan durarà. Per tant, per això dic que no és millor, és una repetició amb l'experiència acumulada d'aquests mesos.
Això sí.
Que és incertesa constant.
Clar, i a sobre no volies caldo, dues tasses, algunes d'aquestes propostes escèniques que estan en stand-by, esperant aviam què passa, ja venien reprogramades del març.
Sí.
Per tant, estan tocades de nou.
Sí, 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 és així. Algunes les hem pogut fer, aquest període que hem estat oberts...
Setembre i octubre.
Els equipaments s'han pogut anar fent, alguns espectacles que sí que es van haver d'anul·lar, com és el cas, per exemple, ara jo penso en Excalibur, perquè justament va ser el primer espectacle que anul·làvem al març, perquè em sembla que era el 13 de març, si no m'equivoco, sí. que ells tenien l'espectacle, un espectacle sobre pandèmies, que va ser molt, molt, molt xocant, per ells també, ser els primers en ser anul·lats, era el primer
volum
que els,
nova.
Que els sí. hi anul·laven, justament ells que parlaven d'això en el seu espectacle, no? S'ha pogut fer, ara l'acabem de fer, ara la setmana passada, el 23.
Sí, i amb Obeses també ens va passar, que va ser el primer de música diumenge, divendres era Excalibur i diumenge Obeses, i Obeses també el van poder fer, però...
Però com que teníem reprogramat tot el que hi havia fins al juny, sí. doncs sí, clar, hi ha espectacles que tornen a estar un altre cop ajornats.
És una sensació molt estranya, perquè quan et dediques a no només a això, però quan programes espectacles, i ho parlàvem amb la Carla l'altre dia, clar, et fa molta il·lusió, no?, programar espectacles nous, perquè, de fet, nosaltres anem veient el poc que hem pogut, no?, anem veient teatre i música, cadascuna la seva parcel·la, no?, i clar... Aquesta temporada ja era una reprogramació de l'altra, hi havia algunes coses noves, no? I ara tenim la sensació de, hòstia, potser serà una altra temporada, una altra vegada repetint els mateixos espectacles, ni per nosaltres ni pel públic, no? Perquè la gent, clar, hi ha gent que li hem retornat l'entrada, l'ha tornat a comprar i ara no sap si podrà gaudir d'aquest espectacle o què, no? És una sensació...
I afegim la tercera, no? La tercera pota, que és, són les companyies, és a dir...
Sí, sí.
Clar. Ni per nosaltres ni pel públic, ni i les companyies estar 2 anys seguits en lloc d'esmerçant esforços en crear coses noves, repetint un espectacle que ja s'ha creat i que ja hauria d'estar fet, segur que també és poc estimulant, no?
Una mica de fet, suau, aquest vaixell,
sí,
no?
Poc estimulant.
De fet, sí. L'últim que vam fer, Wind, que vam estrenar el diumenge, aquest no, el diumenge passat a l'Auditori, no va ser com un... Bueno, com una primavera, no? De dir, ostres, mira, podem estrenar un espectacle, no? Va ser estrenar allò i patabam, no? Sí, dius, ostres. Sí.
Sí, tornem a baixar persiana.
A més, jo penso que aquesta vegada, bueno, és veritat, l'altra vegada tampoc ens esperàvem, i aquesta tampoc, perquè feia 4 dies...
Dos dies,
que ens havien dit,
dos.
no, la gent del teatre tindrà una mica més de marge, no serà a les 10, serà a les 11, i dèiem, bueno, mira, la cultura està salvada d'alguna manera, no? I de cop, pam, pam, no? I, bueno.
A banda d'haver-la declarada
bé essencial, sí, sí.
Després a la pràctica no s'ha traduït en mantenir-la.
Uh-huh. Sí, sí, els teatres van ser dels últims equipaments en reobrir, finals de setembre, principis d'octubre, uh-huh. Havien entomat ja amb força aquesta nova temporada... I per si han avall al cap de 4 dies, clar.
Sí, sí.
Literalment d'un dia per l'altre, eh?
Sí, sí.
Clar, a més, amb aquesta improvisació, no?, que no deixa marge de maniobra.
Avui, sí,
avui
com...
sentia a la ràdio que els teatres petits estan denunciant i clamant al cel o a no sé qui, perquè aquest segon tancament els pot tocar de mort ja aquesta vegada.
Clar, perquè si tu preveus que d'aquí un mes potser tancaran, doncs pots fer previsions, pots dir, bueno, doncs allò que havíem de fer ho farem d'aquesta altra manera, no ho sé, vull dir, planificar una mica, no? Però si et diu, no, ets un bé essencial, a més, mira, podràs tornar a les 11 i al cap de 2 dies et diu, no, ara tanquem, doncs, clar, tothom li ha agafat molt per sorpresa.
I sí, a sí. més amb la ment afegit que les coses s'han fet bé al sector cultural.
Molt bé.
No hi ha hagut cap brot, no hi ha hagut cap problema, s'han dut a terme les mesures de forma escrupolosa. En el cas de Cal Bolet i l'Auditori, per exemple, en el seu moment, quan vau poder ampliar aforament, no es va fer, vau continuar el 50%, vau ser prudents.
Sí, sí.
La feina s'havia fet.
Que sí, l'última vegada que vam venir vam estar parlant dels protocols i protocols, perquè
sí,
fins al
era mes novedós,
de,
clar.
Fins al mes de juny no vam tenir el primer pla de represa, al setembre va sortir un altre pla de represa, nosaltres de seguida ens vam adaptar al que deia el Procicat, amb totes les mesures, amb totes les desinfeccions, amb les distàncies, amb tot, no? Doncs, com nosaltres tothom, eh? Perquè
sí, sí, no,
tots els teatres,
no exclusivament
nosaltres, vull dir, tothom ha seguit el peu de la lletra.
Exacte, i ha treballat les entrades, les sortides, els protocols, com s'asseu la gent, el que deies de les desinfeccions, els pagaments extres de les neteges, el que faci falta, el que faci falta perquè la gent se senti còmoda. I jo crec que la gent que venia s'hi sentia.
Sí, sí, perquè de fet la gent responia, la gent tenia... Recordo el primer familiar que vam fer a l'Auditori, la gent sortia i ens donava les gràcies. I ens deia, ostres, molt ben organitzat, molt ben... Clar, i després t'arriben aquests gerros d'aigua freda, no?
Hi havia ganes de cultura,
sí.
Hi ha ganes
sí,
de cultura.
Sí, 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 sí.
Cultura segura, que és
sí,
com s'ha estat fent.
Creiem que sí. Bueno, de fet, la gent està responent així.
Sí, sí. Home, hi ha
una
de tot,
part,
hi ha
una
de
part
tot.
Del públic, eh? És veritat que
és
sí que hem notat.
És cert i és normal que hi ha gent que té una recança, no d'anar al teatre, d'anar a
qualsevol
lloc,
activitat.
Perquè les recomanacions et diuen moltes vegades, i sobretot aquests darrers dies, que no socialitzem.
Uh-huh.
Per tant, és cert que hi ha gent que prefereix no venir. Però jo crec que la gent que ve i que opta per venir, perquè mentre es podia hi havia l'opció de fer-ho, se sentia segura. D'això n'estic segura.
Sí, sí. Sí que hem notat en aquesta vegada el públic potser més gran, la gent de més edat, sí que notem que clar, no arriba com no ve com venia. Potser aquest
sí,
públic d'aquestes edats...
A la secció teatrera que fem amb la Clara Cols sí que ens havia explicat que els teatres barcelonins havien constatat que s'havia perdut aquesta franja de més de 65 anys.
Sí.
Que era un col·lectiu actiu.
Sí, sí, sí. La gent
cultural.
De partir de 70, no? 60 i alguna encara, encara venen, però la gent més gran és veritat que la trobem a faltar, però bueno, també trobem que és normal,
és
no?
Lògic,
si t'estan dient que t'has de protegir, que no surtis de casa, doncs...
Expliquem als oients quines quins espectacles han quedat afectats inicialment amb aquesta aturada de 15 dies que acaba, si no hi ha pròrroga, a finals de la setmana vinent.
Sí.
Quins espectacles són els que estan en stand-by una mica aquí al llim esperant què pot passar amb ells?
Mira, si anem cronològicament, el primer va ser el de l'1 de novembre, que era Mixedville, justament un espectacle de dansa, de ballet clàssic, que ja s'havia reprogramat, era un dels que ja s'havia ajornat en el seu moment.
I em dèieu a micro tancat que estrenaven gira aquí, per tant, molt il·lusionats, no?
Una de les ballarines és de Vilafranca. A la primera obertura de vendes va funcionar molt bé de vendes, en aquesta segona també estaven anant prou bé pels que són els estàndards d'aquesta temporada, que no són els mateixos que la passada perquè fa el nombre de vendes, però també s'ha hagut de moment ajornar, esperem poder trobar-hi una data si és que es decideix que això és finalment el que s'ha de fer. I penso que ja el vam presentar en el seu moment, però res, resumint, és un espectacle clàssic de ballet de dansa de la mà de la companyia Ballet de Barcelona, una companyia molt jove, tant per l'edat dels components com per la companyia en si, com per la formació de la companyia en si, que fa tot una... Aquest nom significa com una mescla de diverses peces clàssiques i una de creació nova de la companyia.
Quines altres propostes estan en la mateixa situació perquè entren dins aquests 15 dies?
Després ja...
Mili Caca, no? Diria que
sí,
és.
Sí, primer...
Abans hi ha música, no?
Abans tenim el familiar d'aquest diumenge, que és el Circ dels Impossibles, del Mac Stigman, un espectacle de xarxa que també...
Un mag matemàtic, oi?
És un mag, sí.
I... Professor a la universitat i es veu que és una passada.
És una passada de... Sí, sí, la gent li agrada molt. Doncs aquest s'hauria de fer aquest diumenge, és un familiar que hem hagut d'ajornar també, i després el 13, que està justament en el llindar de...
És divendres de la setmana vinent.
Divendres de la setmana vinent.
Quan acaben aquests 15 dies, no?
Sí. Teníem programat Jorn, que era un concert, un espectacle, que anava lligat al Festival Mos, que com sabeu s'ha també ajornat i s'ha passat el mes de juny, i també, evidentment, doncs està ajornat. Encara hem de veure si anirà juntament amb el MOS, si podrem reprogramar-ho abans. Bueno, creiem tant la part artística com nosaltres, com el MOS, doncs que potser té sentit vincular-ho al MOS, però hem d'acabar de parlar-ho.
Hi ha aquest dubte perquè suposo que vosaltres heu treballat la programació fins a juny, tot i que no l'hàgiu presentada.
Sí, fins a juny sí.
I hi ha espectacles programats.
Clar, que encara no han dit, i tenim dates reservades que encara no s'han dit. Clar, llavors...
Això aquí és difícil
estem,
ara
estem una mica
recol·locar,
a l'espera,
no?
Perquè no sabem si aquesta restricció durarà més temps. Tot ens fa pensar que potser sí, però tampoc ho sabem. Per tant, esperem una mica a veure què passa, si això ha de durar molt més temps, si no... I si podem reprogramar, si no, per veure què fem doncs, amb les dates i també amb el tema de les entrades, no?
Clar, inicialment què passa amb aquestes entrades que s'han adquirit per aquests tres espectacles? Estan congelades?
De moment aquestes entrades estan congelades. Si reprogramem, en el cas de que reprogramem, doncs pensem que segurament seran vàlides per la nova data, però tot això ho hem de veure, perquè tampoc no sabem si... aquests espectacles es tornaran a fer, si es podran fer amb aquest aforament de 50 o s'hauran de fer amb el 30 o... Bueno, estem amb aquesta incertesa. Llavors, esperem una mica a veure què, si hem d'arribar a retornar-ho tot com vam fer el mes de juny o podem mantenir aquestes entrades.
Ens hem donat fins al 13,
sí,
és a dir, aquests 15 dies...
Aquests 15 dies inicials.
Sí, exacte, per veure què, com
evoluciona. Que segurament
evoluciona.
Es prorrogaran.
Segurament.
Tot fa pensar que sí.
Segurament.
Sí,
però encara no ho sabem.
La nostra intenció sempre és que el que tenim contractat i posat en la programació, la gent no es quedi sense veure-ho, com sigui, no?
Clar, és que ja a vegades ho hem explicat, no?, que la programació no són espectacles sols, no?, ara això, ara allò, sinó que són tot un cos i tenen un sentit plegats. Tant l'alternança de dates, la combinació entre música i teatre i dansa, i ara aquest i ara aquell, i no és gratuït que ara es faci aquest i després aquell, no? Perquè es combinen gèneres, estils. clar, que ens agradaria a nosaltres és poder mantenir això en la mesura en què sigui possible.
Sí.
Si no és així, el que anem fent és una mica sobrevivint.
Sí.
Però bé, de moment la intenció és mantenir-ho, sí, clar.
Sí, sí.
Aquests espectacles estan in albis aquí, pendents de veure què passa, les entrades adquirides també, perquè fa 4 dies que vau acabar tot el procés d'evolució de sí. les entrades de la temporada passada, que va ser molt complexa.
Sí, sí, sí,
sí, va ser complexa, però n'hem après molt, també.
Ara heu fet un màster.
I, per tant, hem fet un màster en retorn d'entrades i sí. diguem-ne que ara estem més preparats.
I també som més prudents a l'hora d'obrir les vendes.
Ah, aquí està. Ja vam explicar ja al novembre que les vendes s'obrien només un mes abans de l'espectacle per evitar, si hi havia possibles... doncs això, pensant que sempre tindríem un marge que ens avisarien, no? Ha de passar això, però veieu que no és, que no és així.
Sí.
Que no és així. I l'Ajuntament també està més preparat i sap com han anat les coses. Per tant, també hem adaptat el sistema de venda, si s'ha de fer algun retorn, doncs que tot això sigui molt més ràpid, més àgil, més fàcil.
Havíeu començat la venda per a 3 espectacles programats al novembre i heu aturat aquesta venda.
Sí.
Sí.
Quins espectacles són?
Sí. Doncs...
Milicaca, que sí. el tenim el dia 20.
Ovidi 25.
El tenim en present.
El tenim, sí,
sí, sí, el tenim el dia 20. En principi està fort més enllà del 13, per tant, encara ningú ens ha dit que no es pugui fer.
Sí.
Ovidi 25 i un dia qualsevol.
Un dia qualsevol.
És el 29. És tot, sí. tot el mes són aquests 3 espectacles.
Aquest novembre hi ha aquests 3 espectacles.
Sí,
sí. No sé si familiars
no ens en deixem cap.
Doncs
no,
aquests
són aquests tres.
Sí.
Sí, perquè el familiar d'aquest mes hi havia només el Circ dels Impossibles, que és aquest que
és
ja
aquest
tenim ajornat.
Exacte, d'aquest diumenge. Per
sí.
tant, sí, aquests tres. Són 3 espectacles força diferents entre ells. I no sé si en vam parlar una mica. Sílvia, vols que te'ls recordem?
Crec que no. Ens feu un tastet, sí? Perquè, com dèiem, estan programats, tenen data
sí.
i de moment es mantenen.
De moment es mantenen,
fem
sí.
un tastet, per exemple, sí. d'aquesta Milicaca de Marc Angelet, sí. que ja ha portat altres propostes a Vilafranca.
Sí, sí. Milicaca segur que us sona, sobretot si teniu una certa edat, és aquell eslògan contra la mili, que va fer fortuna als anys 90 i que va ser la llavor de la insubmissió i d'un moviment pacifista, que va ser el que finalment, després de fer passar alguns joves per la presó, va aconseguir abolir aquest servei militar obligatori. No? I és una història, jo crec que intemporal, encara que estigui ubicada doncs, això, no? en els inicis de la insubmissió i l'aboliment de la mili, perquè és una història sobre el pacifisme i sobre... les xarxes veïnals, el treball en comú i amb alguns testimonis reals molt, molt, molt interessants.
Es riu també, no?
Es riu i fins i tot es canta.
Es canta també.
Sí, sí, sí. Sí, sí, és un espectacle que podria semblar jove, i ho és, però crec que és recomanable per a qualsevol estàndard de públic, crec que qualsevol edat et pot fer... hagis fet la mili o no hagis fet la mili, fins i tot si no tens ni idea de què és, els valors dels que es parla són extensibles a qualsevol generació.
Milicaca, amb direcció de Marc Angelet, pel 20 de novembre.
Si Déu vol.
Si Déu vol, vinga, ens encomanem aquí Siri. Heu posat Siris, algú?
No, encara no, però mira, estem preparades per qualsevol cosa.
No ho sé.
Al cap d'una setmana, aproximadament, el 27 de novembre, Ovidi 25.
Ovidi 25.
Que han estat amb els seus anteriors formats, també, no?
Sí, vull dir, 3
o 4
han vingut. No havia estat programació pròpia de la temporada d'espectacles professionals, però havien estat a Vilafranca, programats per altres entitats. Ovidi 25, que també és un concert que havíem també reprogramat i que forma part del Bernassans. Per tant, el Bernassans és com el Festival Eva, no?
S'estira
i arriba fins aquí, no? I vam posar a la venda les entrades i, de fet, en 3 dies em van vendre la meitat. És que vam dir, hòstia, la gent té moltes ganes, no? És això que té. Doncs això és Borja Penalba, Mireia Vives, en David Fernández i en David Caño, Festival Bernassans, un homenatge a la figura d'Ovidi Montllor, i que aquí a Vilafranca crec que la gent té moltes ganes de tornar a veure'ls en directe.
Espectacles que compleixen amb el toc de queda, que comencen d'hora.
Sí,
a les
8,
no?
Per acabar, a les 8, sí, a les 8 en el cas dels divendres, a les el diumenge es mantindran a les 7, és el cas de...
Sí, això és el primer canvi que van fer, o sigui que va venir aquella setmana que ens van tancar, justament dilluns vam decidir que els espectacles que començàvem a 8:45 els avançàvem a les 8 per poder fer front a la finalització a les 10, perquè hi havia alguns que podien passar, hi havia alguns que estaven molt justos, es vam creure convenient doncs, que perquè la gent n'és tranquil·la, perquè això podia dir al públic, ostres, doncs vaig molt justa, no hi vaig, no? Doncs per poder donar marge doncs vam decidir avançar-los a les 8 i al cap de 2 dies...
Ni així.
I el tercer espectacle previst aquest novembre és a les Acaballes de Mes, el dia 29, teatre, amb un dia qualsevol de l'Oriol Terrasson i les Antonietes.
Sí, 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 fantàstic, és molt divertit un dia qualsevol. És un espectacle que passa, una història que passa dins d'una residència, que parla sobre la sexualitat a la tercera edat, però no només la sexualitat, no? La vida a la tercera edat, en una residència on tot és una mica estrambòtic i amb uns personatges molt i molt peculiars i molt divertits, que van fent fins que arriba doncs, la darrera de les protagonistes, que és el personatge que desencadenarà tota la història, que és una comèdia molt, molt divertida i molt recomanable.
Aquests tres espectacles es mantenen, tot i que s'ha aturat de forma provisional la venda d'entrades. Mm-hmm. Suposo que a finals de la setmana vinent, quan sapigueu alguna cosa, es prendran decisions.
Sí, sí, de seguida.
Sí. Sí, sí, si vols que et diguem alguna cosa l'altra setmana, només ens has de trucar.
Ens podem anar trobant.
Sí, sí.
Carla Sant Martín.
De fet, en el públic hem estat enviant tant les newsletters com els missatges, vull dir que la gent està informada. En el moment que vam decidir ajornar, vam informar la gent que havia comprat, vull dir que de seguida que si veiem coses i decidim, informarem.
Anabel i Carla, gràcies per acostar-vos avui fins al Penedès en xarxa per explicar tot el que podeu explicar a hores d'ara i fer-nos saber també com s'està vivint i com entomeu la situació. Pendents de que aquesta situació no s'allargui gaire més i que puguem tornar a gaudir de la cultura. Un dels altres que passaran, no ho hem comentat, però serà més endavant, a final d'any, és Ramon Mirabet, i volem acabar amb aquest màgic del Begin Again. Gràcies.
Gràcies. Moltes gràcies. Falling stars, they come and go. And it's always me. Up on a winter's day, dream of landscapes far away, and it's always me and you. Oh, 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 oh. 'Cause you and I are magic.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. El mes d'octubre han continuat augmentant els registres d'aturats a la comarca. A data de 31 d'octubre, els registres d'aturats a l'Alt Penedès han tancat amb 6.412 persones, 176 més que al setembre, i amb una taxa d'atur registral del 12,1%. A Vilafranca, l'atur creix en 92 persones, arribant als 2.611 aturats al mes d'octubre. A Sant Sadurní, l'atur augmenta en 24 persones, amb un total de 591 aturats. A Santa Margarida i els Monjos hi ha 469 aturats amb un increment de 7 persones més respecte al setembre, i a Gelida l'atur es redueix en una persona en el darrer mes amb 472 persones a les llistes de l'atur. Si es miren les dades de forma interanual, és a dir, comparant les del mes d'octubre del 2019 amb les del mes d'octubre d'aquest any, observem com l'atur a l'Alt Penedès ha crescut en 1.067 persones. L'Ajuntament de Cunit promou una línia d'ajuts de 10.000 euros a l'esport local. L'Ajuntament de Cunit vol reconèixer la importància que tenen les entitats i clubs esportius com a agents de promoció esportiva en el temps d'oci i lleure al municipi. També com a motor dinamitzador del teixit social a través de la inclusió, la socialització i com a agent aglutinador i cohesionador. Per això ha aprovat una nova línia de subvencions adreçades a les entitats esportives locals i a la seva activitat amb un import total de 10.000 euros. El període de sol·licituds serà des d'avui fins al 25 de novembre i es poden demanar a l'OAC de l'Ajuntament o a través de la seu electrònica. Les bases contemplen tres àmbits subvencionables: els programes Esport Base, la participació en activitats esportives de competició i l'organització d'activitats esportives extraordinàries. Joan López, regidor del PSC Units, reclama més material de protecció i personal de reforç per les escoles d'Olèrdola. Les dues escoles d'educació infantil i primària del municipi no han rebut del Departament d'Educació de la Generalitat el material necessari de protecció ni tampoc el personal de reforç que es requeriria a l'actual situació sanitària. Així ho ha assenyalat el regidor del PSC Units a l'Ajuntament d'Olèrdola, Joan López, després de mantenir converses amb membres de les comunitats educatives de les dues escoles. López ha indicat que a l'escola Circell de Moja s'ha rebut per part del departament una dotació insuficient de material de protecció. Tampoc ha estat assignat al centre el necessari personal de reforç a l'equip educatiu. A l'escola Rossend Montaner de Sant Pere Molanta, López indica que sí que s'hauria rebut material de protecció, però no s'ha comptat amb el personal de reforç. El PSC Units reclama que la Generalitat atengui aquestes necessitats de les escoles. I acabem explicant-vos que el vi es manté entre els 5 productes alimentaris que més s'exporten de tot l'estat. L'exportació agroalimentària a l'estat espanyol ha augmentat durant la pandèmia del coronavirus i aquest sector s'ha convertit en un dels menys afectats per la crisi, segons l'informe sectorial agroalimentari 2020 de CaixaBank Research. Ara bé, el vi ha baixat fins a un 5,4%, malgrat es manté entre els 5 productes agroalimentaris que més s'exporten. Juntament amb el vi, la carn de porc, els cítrics, les hortalisses i l'oli d'oliva completen aquest top 5 de productes més exportats. Recordem que segons dades de Prodeca, de gener a juny del 2020 s'ha exportat vi i cava català per valor de més de 220 milions d'euros, un any que començava amb una bona tendència i el mes de març, tot i l'inici del confinament, va créixer.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De solidaritat i cooperació, us volem presentar el Pla Director de Cooperació de Vilafranca per als anys 2021-2024, que comença ara a elaborar-se amb participació ciutadana.
En parlarem amb la Teresa Planes, tècnica de cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca, que ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també amb Miquel Carrillo, consultor principal d'aquest pla, que ens acompanya via telefònica. Bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal, com esteu?
Contents de poder parlar una estona d'aquest pla, perquè la Covid ha aparegut en escena i ha trencat moltes coses, però no has troncat encara aquestes converses radiofòniques i tampoc aquest pla. Ja hi anirem més endavant. Teresa, per trencar el gel, fins ara Vilafranca no disposava, oi, de pla director de cooperació?
No, fins ara no en disposava i va ser una mica una voluntat de l'equip de govern i també tècnica des de cooperació que es va valorar poder-ho fer per copsar una mica l'estat de la cooperació, les entitats que formen part d'aquest teixit i també una miqueta la part de ciutadania per copsar una mica el tema de la cooperació, com s'estava vivint.
Miquel, el pla de cooperació és una eina habitual. Els municipis de la mida, de les dimensions de Vilafranca, en solen tenir o tot just és una eina que ara comença a implementar-se?
No, gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, doncs és relativament habitual a la província de Barcelona. I a la resta de l'Estat, municipis que comptin amb un pla director de cooperació, n'hi ha més aviat pocs. De tots els que hi ha a Catalunya, vam fer un estudi fa un parell d'anys, pràcticament tots es concentren a la província de Barcelona gràcies al suport de la Diputació i normalment en municipis de certa mida, no? I la mida habitual pot ser a la Vilafranca, no? I comencen a tenir doncs, això, certa concentració d'entitat, certa preocupació política per tenir-la, per tenir una política pública endreçada, certa implantació territorial, llavors és quan comencen a... És fàcil trobar algun... Són municipis que en tinguis, eh? Però n'hi hauria d'haver més, no sé si com un pla, però com a mínim amb uns lineaments i que no sigui una cosa que es fa per inèrcia, no? Que sigui, es faci amb un sentit, no?
Perquè la pregunta del milió, per què serveix un pla director de cooperació de Vilafranca, en aquest cas?
Els plans directors serveixen per dir que no.
Per dir que no? Que no a què?
I les estratègies, bueno, és que... amb la cooperació, com en tota la vida, hi ha moltíssimes idees i les bones intencions, i el camí al cementiri està empedrat de bones intencions.
Sí, sí.
Llavors, els plans directors, jo sempre dic que serveixen per dir que no a tot allò que se li acut a la gent que s'ha de fer. La gent abans, quan no hi havia Covid, recordeu, anàvem de vacances, alguns anàvem molt lluny a certs països, coneixien gent, els hi frapaven les injustícies i quan tornaven alguns deien hem de fer un projecte de cooperació, jo conec el regidor, no? I això, a més, la cooperació municipal és molt procliu, és propícia això, no? Perquè l'equip de govern el trobes pel carrer, al mercat o... En fi, vull dir, o al cinema. Llavors, els plans directors el que fan és una mica endreçar cap on ha d'anar la cooperació, perquè com s'articula amb la resta de polítiques, què hi fan els diferents sectors, sobretot les entitats, però només també els centres educatius, bueno, quants recursos en gastarem, bueno, no deixa de ser posar una mica d'ordre i de previsió amb allò que faràs, amb allò si és una política pública. Si no és una política pública, simplement un assentament comptable al teu pressupost municipal, no cal fer un document, no? Llavors, precisament es tracta d'això, no? De dotar-li de tot el sentit que pot tenir qualsevol política pública municipal.
Clar, i també, a més a més, hi havia una voluntat en aquest sentit de dinamitzar el que és la Comissió de Cooperació i Solidaritat. No? Vull dir que jo que he participat en els diferents grups, en les diferents sessions que s'han anat donant, veus que la importància d'aquest pla en aquest sentit és que les entitats una mica es coneixen, que ja es coneixien, però com a mínim tenen aquest moment en què es poden esplaiar explicant i recordant a les altres entitats quins són els seus objectius, amb quina població treballen, quins desitjos tenen en relació a la cooperació, que també forma part de la riquesa perquè després no pugui quedar amb un no, no? Que tingui aquest sentit de... Que, bueno, a mi personalment trobo que és molt important, no? Bueno, per aquesta vessant.
Hi ha una reflexió, hi ha un apunt que fan els redactors d'aquest pla, l'equip que encapçala el Miquel Carrillo, que m'agradaria ressaltar perquè penso que van molt encertats, i diu que un dels objectius d'aquest pla, a banda d'endreçar, com ens deia el Miquel, i de tenir arguments per dir que no o per dir que sí, és reconnectar aquestes entitats de la Comissió de Solidaritat i Cooperació Municipal, que és gent molt implicada, que porta molts anys implicada i bregant, amb la població en general, que potser desconeix tota aquesta tasca o passa directament. I a mi m'ha semblat molt important aquest punt. No sé si passa sovint o us hi heu trobat amb el cas de Vilafranca, que hi ha aquest petit nucli tan actiu i la resta de la població, doncs, que potser no sap ni que s'està fent aquesta tasca.
En aquest sentit, Vilafranca no és cap excepció. No defuig la norma o el que ens... Jo que he tingut ocasió de fer d'altres plans, no? Ja dic que hi ha encara sort que existeix un nucli d'entitats i una tradició, un bagatge molt important, però arriba un moment en què es va desgastant, es van perdent els lligams, o simplement passa el temps i la gent es fa gran i no sap com connectar amb altres generacions que ha viscut en altres moments i té altres estímuls, altres inquietuds, o que s'organitza d'una altra manera o que es comunica totalment diferent, no? Llavors, aquest desafiament de connectar la solidaritat, el desig aquest de transformar, de canviar les coses amb les estructures, amb les organitzacions que hi ha a cada municipi, doncs no és evident, i és una cosa, és un exercici constant de reproducció de la vida associativa, sobretot quan els estímuls no els tens aquí al costat o no parteixen del desig personal de divertir-se o de gaudir de la cultura, no? Com pot ser en altres situacions, en altres maneres de comunicar-se, d'organitzar-se. Llavors, ja dic, és un exercici constant, fa l'Ajuntament de Vilafranca, fa molt bé en entomar això, perquè és cert que això retorna després en el desig, en la voluntat política de continuar amb la política de cooperació, que en podem parlar més endavant, però que ara és una eina molt interessant per entomar reptes globals que no són tan evidents fins que no tens aquest contacte, aquest pont amb l'exterior, no?, que et fa veure una mica la pel·lícula amb una altra perspectiva, no? I potser el canvi climàtic, o potser la gestió dels residus, o potser les migracions, són coses que també hem d'entomar des del món municipal, no?
Teresa, el Miquel ha posat el dit a la llaga parlant de l'envelliment d'aquestes entitats, d'aquests activistes tan i tan bregats, perquè són persones, són entitats que van passant per la ràdio, per aquest racó de solidaritat i cooperació, i tots una mica tenen aquesta demanda, no? Aquest relleu generacional que no arriba, ni són gent que porta molts i molts anys. No dic que estiguin cansats, però els agradaria veure aquest relleu.
Clar, això, recordo que en una conversa que vam tenir en el grup, no? Alguna ONG comentava, no?, que els joves es mouen més aviat amb d'altres indrets, amb d'altres, potser es mouen més amb un tema d'emergències, no?, concretes, que llavors sí que quan hi ha una emergència, quan hi ha una, no?, amb el tema del Covid, per exemple, ens hi hem trobat, no?, entitats que han gestionat tot el tema dels ajuts més bàsics a la població, ho deien, no?, que quan feia falta persones joves, de seguida s'hi doncs, van abocar, no? És veritat, i aquesta falta també passa una mica per la desconeixença, no?, per poder fer aquestes campanyes de sensibilització i de comunicació i explicar molt què s'hi pot fer, què no s'hi pot fer, com col·laborar. I és veritat, i les entitats ho diuen, que la població que acut aquestes trobades doncs, és gent d'una edat no tan jove.
Miquel Carrillo, com es comença a elaborar un pla director de cooperació partint de zero, com és el cas de Vilafranca?
Et puc explicar el procés o una mica l'esperit.
A grans trets, sí, potser l'esperit millor.
Esperit amb sempre amb la certesa de que cada poble, cada municipi, cada ciutat és un univers diferent, que hi ha moltes agendes ocultes, moltes coses que tu arribes a Vilafranca i no saps, i que has d'estar molt disposat a aprendre i a entendre com ha anat allà en particular. Perquè sí que hi ha una sèrie de moviments i de contextos que es poden compartir a l'Estat, a Catalunya, a Europa, en fi, i que la cooperació té les mateixes malalties a tot arreu, segurament. Però el que passa a Vilafranca o la relació de les entitats amb l'Ajuntament, o per què ha participat o no han participat els centres docents, o per què ens fan cas o no els mitjans de comunicació, això ja és una qüestió interna de cada municipi. I un pla passa per entendre aquestes dinàmiques, per entendre com encaixa sobretot la cooperació en la ciutadania, en el projecte de ciutat, en el conjunt de polítiques públiques, identificar, per exemple, quines són les excel·lències, no? Avui parlàvem amb en Pere, amb el senyor alcalde, de dir, quins són els neguits, no? Com la puc defensar, no? Entendre una miqueta com cau i com encaixa la cooperació, quin és el seu rol dintre de la... No? Qui hi ha al darrere, no? Qui ho està impulsant, no? Entendre, aprendre i després posar una mica d'ordre i estructurar és el que és un pla, no? Després, si voleu, podem parlar d'un cronograma, però en el fons és un procés d'entendre i de retornar tota la informació que està allà flotant a l'ambient i que tu has d'estructurar i tornar una cosa que... I sobretot aconseguir que aquest procés de reflexió col·lectiva, que és el més important, serveixi per resituar-nos en el lloc on podem continuar, on podem redreçar una mica el camí que hem portat fins ara, aprofitant tot aquest bagatge, no? Un pla director, més o menys, és això, és parlar poc i escoltar moltíssim i encertar escrivint tot allò que has sentit i comprès i vist.
I es qüestiona tot inicialment? Les preguntes incòmodes, tot. Fins ara hem treballat amb aquests països, té sentit continuar, sí. Per què, com?
Jo sempre dic que hem d'intentar que sigui un exercici de màxima, d'una estadat brutal, com deia el disc aquell, no? Perquè si ens enganyem, o si no estem disposats a qüestionar-ho tot, o el que simplement és el que volem és mantenir les inèrcies del passat, que no cal que gastem els calés públics de la Diputació o de qui sigui, sí? Mm-hmm. I això ens ha d'ensenyar o ens ha de servir per reposicionar-nos, reinventar-nos, aquesta paraula tan feta servir ara, i que, bueno, que puguem construir en aquest punt, amb tot el que ha passat i amb totes les expectatives, doncs una política pública entesa com a tal, no? De vegades és entendre aquests conflictes, no? Molt sovint les entitats no volen que els municipis s'impliquin més enllà de donar quartos. La qual cosa és una errada, no? Perquè en el fons segurament un valor afegit dels municipis va molt més enllà de ser uns pagants, simplement, no? I aportar experiències de gestió, aportar capacitats, és tant o més interessant que aportar recursos econòmics, no? Bueno, de vegades ho pot fer entendre, de vegades no, i simplement has d'arribar a un pacte de no agressió. És variat, encara que poden fer fotocòpies i cada pla és variat. No sé com ho veus tu, Teresa.
No, perquè partim d'associacions i entitats de molta veterania i de molt de bregatge, i això també ja es nota amb les associacions i grups que tot just comencen, no? I per tant, una mica és arribar a aquesta entesa, sense que no tot sigui el passat, bueno, és trobar aquest equilibri de fer una que la cooperació sigui habitable, no? Que per tant tothom d'alguna manera hi tingui cosetes a guanyar i a perdre.
Perquè, Teresa, quin pressupost es destina o es vol destinar a cooperació al desenvolupament? Hi ha aquell 0,7% famós, mític, que fixa Nacions Unides, que em sembla que no hi ha arribat ningú encara.
Pressupost és 0,7%, però també és una cosa a debatre i a tenir i a poder-ne parlar. Si realment em sembla que no és ben bé aquest 0,7%, però clar, és un dels temes també importants a destacar i a tocar.
Dels diners també se'n parla, també queda recollit en el pla, Miquel?
I tant. Ara és la frase
més
difícil. Jo la pregunta, no? Li pregunta a l'equip de govern, bueno, i aquí què posem? No, bueno, s'intentarà arribar, saps?
Sí, sí.
Trobar aquestes fórmules amables i diplomàtiques per no dir mentides i posar alguna cosa, perquè sempre un pla sense recursos és com no tenir... És un brindis al sol, eh? Qui ha arribat al 0,7, ara deies, a Catalunya i a l'Estat, han estat els municipis, la Diputació de Barcelona, però ja està. Ni l'Estat, que va arribar històricament en un 0,5 l'any 2009-2010, no?, pel pols d'aquell govern, i alguna comunitat autònoma que s'ha apropat molt, Catalunya, per suposat, no, la resta ha fallat amb això, amb aquest compromís, i a nivell d'estat, doncs ja ho sabeu, els països nòrdics i poca cosa més. La Gran Bretanya va arribar al 0,5 també, o s'ha mantingut. Llavors, però jo crec que ara el debat fins i tot ja no està tant en aquests recursos, sinó en com fent coherents al conjunt de... És a dir, l'altre 99,3%, no? I deixem d'exportar armes, deixem de fer tractats comercials que no els interessa, que no estan orientats a descarbonitzar-nos i, per tant, evitar el canvi climàtic, gestionem els fluxos migratoris, els entenem que sempre existiran i que els hem de gestionar de manera digna i justa per les persones, acabem amb les violències i amb tota l'operació femenina, tot el món. Jo crec que el debat ja està més aquí que en quants recursos, perquè amb el 0,7 tampoc canviaràs tot.
I al llarg de l'elaboració d'aquest pla hi ha diferents moments en què es demana la col·laboració de la ciutadania. Ara mateix hi ha penjada una enquesta, al web municipal, que ens podem sentir interpel·lats i contestar i així participar, no?, i dir la nostra.
Sí, sí, perquè ens interessa saber en quin punt estem, en quin grau de coneixement tenim d'aquesta política, què s'entén per cooperació. A vegades la gent entén simplement, doncs, apagar focs, no?, i intervenir en com es diu, en emergències i accions d'aquest tipus. Llavors, bueno, doncs es tracta una miqueta d'establir una mena de línia de base i poder saber realment d'on partim, no?, a nivell de coneixement, d'inquietuds, de vegades de rumor contra la cooperació, no?, allò dels primers de casa, primers de Vilafranca,
ja
veureu com torna.
Sí, 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 sí. A més a més, havent-hi el Covid, o la Covid pel mig, no?, que també d'alguna manera també afecta en tot el camp de la cooperació.
I afecta la redacció del pla?
Home, tenir la Covid, és evident que quan has tingut una emergència viscuda a tot el món, doncs, i a través de la qual la gent, aquesta és una altra, no? És a dir, al final les polítiques públiques han de tenir una validació, una legitimitat popular, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, és evident que la gent entén que la Covid ens ha passat a tots, que ha estressat tots els sistemes públics o tot l'estat del benestar, quan existeix i quan no existeix a tot el món, i que s'ha de donar una resposta, no?, per reduir la vulnerabilitat, que no és només sanitària, que és educacional, que és econòmica, etc. Per tant, seria absurd no tenir una, no fer una reflexió, no contemplar-la quan decidim com orientar la cooperació.
Abans feies al·lusió al cronograma. Quan teniu previst lliurar aquest pla director de cooperació de Vilafranca?
Doncs ara tenim tot un procés de camp, estem fent trobades amb telemàtiques i presencials, com podem, no?
Sí,
amb totes les entitats, estem fent, començat ara amb les entrevistes als diferents departaments de l'Ajuntament. Bueno, depenent de la Covid, de la que parlàvem abans,
sí, sí.
I doncs estarem un temps. Jo calculo que fins al desembre estarem fent una mica de treball de camp i intentarem tenir un primer document amb totes aquestes idees, propostes que puguem fer retorn bueno, doncs a veure si s'accepta o no, si falten coses, per després poder fer un altre... un document una mica més complet. Vull dir que jo, això pot estar a finals de aquest primer document, finals de desembre, principis de gener, sí. I potser al febrer doncs tenir ja pensar tenir una proposta, no? Per exemple, avui tenim avui compartim amb tots els partits polítics, no? A la Comissió Interdepartamental,
sí, la Comissió Informativa.
La Comissió Informativa, perdó, perquè evidentment no podem pensar en la cooperació com una cosa només del govern que hi ha ara, vull dir que és una cosa bastant compartida a nivell de tots els colors, sensibilitats polítiques.
Miquel Carrillo, gràcies per compartir avui aquesta conversa amb nosaltres i explicar-nos aquest treball que comença ara per dotar-nos d'un pla director de cooperació a Vilafranca. Anirem seguint aquest treball i en podem tornar a parlar quan hi hagi aquest primer document sobre la taula.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer.
Que vagi bé.
Un plaer.
Teresa, ens retrobem en un mes.
I tant. Que vagi molt bé. Gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Ja hem compartit un parell d'hores amb tota mena de propostes i ara entomarem aquesta última hora, connectem amb les notícies de les 11 i seguim parlant del nou servei Passbus, que s'ha posat en marxa al Vendrell, i escoltant bona música i conversant amb el cantant de Ciudad Jara, Pablo Sánchez. Això serà 2:15 de 12.